dada del mes.
La convidada del mes és l'arabista, historiadora i islamòloga Dolors Bramon. Professora Bramon, bona nit i gràcies per venir a aquestes hores.
Bona nit, sí, és una mica tard, però bueno, aguantarem.
Com està vostè?
Bé, 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 i que duri.
I que duri. 80 n'ha fet ara.
Oh, sí, sí, molt contenta.
Ho diu ben convençuda, que sí?
Home, perquè estic bé. Si comences a tenir problemes ja no perdria tant.
I segueix molt activa.
Ah, sí, és la base.
És la base, sí.
Per mi, sí.
I és oient de la nit dels ignorants.
També. No cada dia, però també.
Què li troba aquest programa?
Trobo que el conductor té molta paciència. Això és, perdoni, però és el primer que se m'acut dir-li. I que a vegades hi ha preguntes que jo no m'haguera fet mai i que les trobo curioses. Altres penso, Déu meu, la gent amb què s'escalfa el cap.
Com aquesta de la cera del formatge.
Per exemple, m'ha fet molta gràcia. I el que m'ha estranyat és que encara es vengués formatge de bola.
Sí.
A Banyoles jo no en veig.
Ah, no?
Poder no m'hi fixo, però de petita era el nostre formatge.
Ara s'hi fixarà. Quan hi
ara m'hi fixaré i pensaré en vostè i en la nit dels ignorants.
Dolors Bramon és doctora en filologia semítica i en història medieval per la UB, on ha sigut professora d'Islam. Per cert, aquest és el títol del seu darrer llibre, En conversa amb Ignasi Moreta. Què en sabem de l'Islam a grans trets al nostre país? En sabem gaire?
En sabem més aviat poc.
Més aviat poc.
Molt poc.
Tenim prejudicis amb l'Islam i els musulmans?
Molts. Molts, masses.
El principal?
El moro... Començo ja per dir aquest. En un musulmà dir-li moro. No tots els musulmans són moros. I no tots els moros són musulmans. I moro no és cap insult. Per tant, es pot dir moro tranquil·lament. Però en principi el moro... hi ha de tot, evidentment a Catalunya hi ha de tot, però sap què passa? La Guàrdia Mora de Franco va deixar un llastre en els nostres avis i en els besavis. La jovent d'ara no sap ni què, no saben ni de què parlo, però va fer mal aquell record. A Catalunya van entrar trepitjant fort i trepitjant massa. I a mi passa una cosa curiosa. No, a veure si li passa a vostè la nit dels ignorants. Sovint m'han vingut, sovint vull dir més d'una i més de dues vegades, m'ha vingut a trobar un pare o una mare molt amables. Ai, miri, la meva filla festeja amb un moro, però parla català. Jo dic, bueno, però vostè m'ho pregunta per què és moro, no per què parli català, oi? Però parla català. Llavors això ja no és tan moro. I naturalment, doncs jo els hi contesto tant si parla català com castellà. Bueno, miri, tinc en compte que és una altra cultura, que es pot adaptar, que si s'estimen, en fi, les coses normals que diria. No sóc consultora amorosa, però em fa gràcia, però parla català.
Dolors Bramon és originària de Banyoles, filla de pare veterinari rural molt bo.
Molt bo.
I amb molt de caràcter.
Sí.
I la mare?
La mare era sus labores, però era molt treballadora i feia moltes labors, és a dir, tots els jerseis, totes les bufandes, etc.
I forma part d'una generació on la religió va estar molt present. De fet, va estar interna en un col·legi de monges. Com ho va portar tot plegat?
Fantàsticament bé. Em van posar interna als 10 anys. Els meus germans els 12 i els 13, però a mi la nena ho aguanta tot, la nena els 10. Jo m'ho vaig passar molt bé. Vaig aprendre la vida, és a dir, em vaig espavilar com mai de la vida em podia imaginar que una criatura d'11 o 12 anys pogués anar espavilada. Al cap d'un any jo ja anava al dentista cada dissabte, i per tant el meu dentista era el Cine Spring o el Cine de la Avenida de la Luz, que ja no deu ni existir ni l'un ni l'altre.
Primera trucada des de Banyoles.
I estic molt contenta de que tingueu a la Dolors Bramon. Jo soc de Banyoles i la conec personalment, i li volia també fer una pregunta. Per què no veiem dones a les mesquites? O almenys no se'n veuen tantes com homes. Jo, quan veig les que surten de les pregàries i així, normalment són homes, i volia saber el per què. Moltes gràcies. Bona nit.
De saludar-te. Doncs molt bona pregunta. Des del primer moment de l'islam, en temps del profeta, anaven homes i dones a resar conjuntament, com s'ha fet a les esglésies cristianes. De tota manera, les esglésies cristianes, quan jo era petita, els homes anaven a la dreta i les dones a l'esquerra, o viceversa. Per tant, ja hi havia una certa separació. Amb l'islam va ser més dolent, perquè el res musulmà fa que una de les postures sigui que es toqui amb el front a terra. Aleshores, el cul et queda en l'aire. I hi havia homes que es posaven a les files del darrere, doncs en pla voyeur, i van decidir, ja en temps del profeta, van decidir que l'oració seria vàlida pels homes que es posessin a les files del davant i per les dones a les que es posessin a les files del darrere. Però sempre hi havia el que arribava tard, o feia veure que arribava tard. Solució: les dones a casa. Això va ser una de les primeres experiències que vaig tenir quan vaig anar a un país àrab a aprendre àrab, que jo ja en sabia una miqueta, i em vaig vaig fer el que ha fet vostè, mirar una mesquita. Només sortien homes, i jo vaig preguntar amb un àrab molt macarrònic, i les dones, i em van dir fil buiut, que a casa. Però jo això ho vaig entendre la primera. Sí, és per aquest motiu. No. Ara, tot això és molt general. A Marroc hi ha mesquites per dones, mesquites per homes, entrades per dones, és a dir, ja no és tant com quan jo vaig començar a interessar-me per aquest món. Perdona, contesto massa llarg, oi?
La Maria diu, pregunta si és el mateix Déu, el de l'islam, el cristià i el jueu.
Només faltaria. Si n'hi hagués més d'un, què hauríem de fer? Perquè, fixi's, Déu és etern, per definició. Molt bé, nosaltres no som eterns i per tant no podem controlar, però Déu és creador. Si hi hagués més d'un Déu, cada Déu s'atribuiria el que haguera creat, i a mi el Déu creador dels terratèmols o de la sida no m'interessaria gens. Per tant, només n'hi pot haver un. Per sentit comú, només n'hi pot haver un. Això ho diu molt clarament l'Alcorà. Altres coses no les diu tan bé, però aquesta la diu molt clara, molt racionalment.
El Rafael escriu, són religions hebraiques.
Abrahàmiques, deu voler dir.
Ell diu hebraiques.
Bé, però no. Hebraiques vol dir jueves, o bé, que venen del judaïsme, sí, perquè Abraham es dona a conèixer en el entorn del judaïsme, sí, del poble hebreu. Són abrahàmiques o hebraiques, sí, però ara ja no fem servir hebraiques perquè es podria confondre.
La Maria diu, el Déu, sigui quin sigui, si existeix, castigarà o premiarà a qui s'ho mereixi?
Doncs això diuen, però jo la veritat és que no ho he experimentat. I m'ha agradat molt allò del Déu si existeix. M'agrada que hi hagi aquest punt de dubte.
Deixem clar que Dolors Ramon no és musulmana ni pretén defensar l'islam ni combatre'l.
Ni combatre'l.
Perquè de fet no creu en Déu.
Això no ho he dit mai.
No?
He dit que no en tinc necessitat. Sóc agnòstica, si és que m'he de definir. No puc afirmar que Déu no existeix. Crec que és un acte d'orgull dir que existeix, i és un acte d'orgull dir que no existeix. Què sabem nosaltres amb el cervellet que tenim?
I no té necessitat d'aliment espiritual?
No, tinc necessitat de sopar i de dinar, això sí, i de llegir poesia i de sentir música, però no. Deixem-ho clar, vull dir, contesto no per anar ràpid.
Per tant, l'Allah musulmà és el Déu cristià.
Allah és la manera de la llengua àrab per dir Déu. Uh-huh. Si jo, ara vostè i jo parléssim en àrab, diríem Allah, i si parléssim en francès, diríem Dieu.
Però ens referiríem al mateix creador. Ah,
exactament.
L'Albert diu, quina diferència hi ha entre la variant sunnita, majoritària del 85%, i el xiisme, un 15%, i per què aquest últim es concentra a l'Iran, a l'antiga Pèrsia?
Sí. És una pregunta que necessitaria una altra hora per contestar-li, però ràpidament. Els xiites és una primera separació dels musulmans que es va produir 5 anys després de la mort del profeta, és a dir, de seguida. Xiisme vol dir partit polític, originàriament. Per tant, hi havia uns partidaris de que el successor del profeta, que a més de profeta era cap d'estat, fos un seu parent, i altres que en volien un altre. Van guanyar els que en volien un altre. Per tant, és una separació que ve de molt lluny. Hi havia una pregunta més, què més deia? Per
I,
què?
Diu, per què aquesta última es concentra a l'Iran?
Ah, per què? Doncs perquè, és clar, el món àrab és on surt l'islam. I, per contra, el món persa, o el món farsi, el món de l'Iran, era un món amb una cultura mil·lenària. I, per tant, sempre s'han cregut, amb raó, superiors en aquells àrabs del camell i de la palmera i del dàtil, eh? Per... Uh-huh. Era una cultura molt inferior en aquell moment. Estic parlant del segle VI i VII. Per tant, els perses, que ara els diem iranis, doncs es van distingir per el xiisme, potser també per diferenciar-se d'aquells moros, que no eren moros, eh? Però d'aquells del desert que no tenien una cultura molt antiga ni molt potent, que després va ser molt potent, eh?
El director d'orquestra Daniel de Barenboim, d'origen jueu, sí, diu que jueus i àrabs tenen més en comú del que estan disposats a reconèixer.
I cristians. Tots els tres monoteismes dels que hem parlat han tingut sempre més afició a buscar diferències que no pas similituds. I hi ha moltes més similituds que diferències, moltes més.
I vostè diu que s'ha matat molt més en nom de Déu que...
Sí, home, això és una frase, eh? Perquè potser si féssim els números, que no sé qui els pot fer, doncs al llarg de la història, doncs, per exemple, Hitler se n'emportaria un bon tanto, no? Però no és qüestió de comptar-los. Quan hi ha algun merder, perdonin perquè ho digui així, llavors l'excusa de la religió va bé. S'acaba de redonir els enfrontaments. En general ha passat així. Està passant ara.
La Rosaura, per xarxa, és veritat el que diuen, que el col·lectiu àrab és molt caritatiu amb tothom?
Bé, no diria jo aquesta frase tan general, però sí, per exemple, que en el món àrab no hi ha necessitat d'asils ni de residències de vells ni d'avis. És a dir, l'avi no respectat, no tingut a casa, és impensable. O sigui, aquest sentit de la caritat envers els vells és molt fort, que també ho era quan jo era petita. Ara la vida ha canviat i la gent té necessitat d'anar a un asil o d'anar amb una residència d'avis. Però abans a les cases hi havien els avis, els fills, els nets i la tieta soltera.
I hem perdut amb això?
Jo crec que sí. Bueno, sobretot m'ho diu, que tinc 80 anys, no tinc cap ganes d'anar a un lloc com jo vull estar a casa meva. I suposo que tots els avis volem el mateix.
O casa d'una filla quan arribés el moment.
Ah, sí, clar. Això és o d'un fill.
Ho dic perquè vostè té tres filles.
Per això no tinc problema. No, jo no penso que em trobi amb aquest problema. I sempre he pensat que si no, ara estic fent aquí la meva vida. Si no, llogaré algú que em faci companyia a casa. Però vull quedar a casa.
El vent, la cara al vent, el cor al vent, al vent, al vent del món.
Què li diu? Li agrada que sí?
Home, jo feia primera carrera quan va sortir el vent. Me'n recordant perfectament. Allò, va arribar un dia algú, hi ha un tio que canta, i va cantar.
Es va casar amb 21 anys mentre estudiava amb l'Ernest Lluc.
Bueno, ara... jo no estudiava amb l'Ernest Lluc.
No,
vaig...
no,
ah, vale.
Es va casar coincidint que estava estudiant amb l'Ernest Lluc, pare, sí, de les seves tres filles.
Sí.
Com es van conèixer?
Sí, a la seva terra, a Palafrugell, jo estava convidada a casa una amiga que el seu pare treballava amb suro, ja sap que són, sí, foralles, i va venir a prendre cafè en aquella casa amb un basc, que encara ens saludem, i ens devíem agradar. I després ens vam trobar pel carrer buscant un taxi i ja va estar.
I anava a classe embarassada.
Oh, clar, l'últim any jo vaig acabar el juny i la filla gran va néixer el setembre. Sí, sí, embarassada, i tant. No hi havia embarassades a classe, a universitat llavors. Professors sí, però alumnes jo no en recordo cap.
Marxa a València seguint l'Ernest Lluch, sancionat per participar a la Caputxinada, tot i que no hi va poder arribar.
Exacte.
Des d'allà, fa de mare, segueix col·laborant amb Enciclopèdia i estudiant, i a més ajuda l'Ernest. Podia, bueno, podia amb tot.
He pogut bastant, sí, he pogut força. Bé, m'ha agradat sempre treballar i em distrec, m'agrada. No, no jugo al bingo, no vaig a la perruqueria gaire sovint, no sé. M'agrada treballar i m'agrada aprendre, això és molt bo.
Compartia ideari amb l'Ernest?
De tant en tant, cada cervell anava pel seu cantó. Ell formava part d'un partit polític i jo no hi he volgut formar part mai. L'obediència a un partit seria impossible per mi. Jo he de pensar pel meu compte, equivocant-me o no, però l'obediència a un partit no va per mi.
Ara és la Fina, de Nou Barris.
Estoy de acuerdo con la periodista Pilar Rahola cuando decía que el velo es un símbolo de sumisión. Si la reina de España, cuando fue a Irán, se puso un pañuelo respetando la vida de allí, ¿por qué aquí, cuando vienen la emigración, tenemos que soportar que vayan tapadas y lleven el chador? Por otra parte, leyendo el Corán, la sura número 4 o alevia número 2 dice lo siguiente, en el libro sagrado que con todo respeto leí: id por el mundo y buscad a los infieles, allí donde les viereis, matadles, y regad la tierra con la sangre de sus cadáveres. ¿Qué entienden ustedes en la cultura islámica por infiel? ¿Qué es un infiel para ustedes?
Li contesto en català,
sí,
o en castellà?
Sí, en català, en català.
Ah, molt bé, doncs li contesto en català. A veure, veig que vostè s'ha llegit l'Alcorà. No crec que se l'hagi llegit en llengua àrab, la deu haver llegit traduït. Hi ha males traduccions de l'Alcorà. Hi ha traduccions tergiversades de l'Alcorà. Si vostè ha trobat una frase com la que m'ha dit, matat a los infieles i que su sangre, no sé què, doncs en trobarà moltes més que diu sigueu amics dels cristians, sigueu amics dels jueus, és a dir, pots buscar-hi el que vulguis que hi trobaràs de tot, perquè l'Alcorà una mica és un calaix de sastre, hi ha de tot. Per què? Perquè, com he dit abans, el profeta de l'Islam va ser un cap polític, i en política s'han de fer coses que no fa Jesús de Nazaret, per exemple, que té fama de pacifista, perquè no es va mullar en política. En canvi, el profeta de l'Islam sí, l'Islam sí, i en el Corà hi ha crits, hi ha crides a la guerra i crides a la pau, moltes més a la pau. I em sembla... el vel, que és el gran...
Aquest és el tema.
Aquest és el tema, que no s'acabarà mai. Doncs algunes musulmanes porten vel, algunes musulmanes porten vel perquè estan obligades, no xador, xador és una mena de vel. Algunes musulmanes no han portat mai vel, no en portaran mai. Nosaltres només veiem les musulmanes que porten una mena de vel. Però jo a classe no he tingut mai cap alumna musulmana portant un símbol de roba que fes veu, que mostrés que era musulmana. És una cosa que s'hauria de portar lliurement, però que ara els vents de la tolerància no van gaire forts. Per tant, hi ha països, hi ha societats, hi ha famílies que obliguen a les dones a tapar-se, com si hi ha més roba, més bona musulmana. Això és un absurd.
Els vents de la tolerància no bufen favorables, ens diu la professora emèrita Dolors Bramon. En directe avui, a aquesta primera hora, com a convidada del mes, tenim més temes.
Contra el núvol d'ignorància, la nit dels ignorants 3.0. Sometimes I feel so happy.
Sometimes I feel so sad. Algun missatge pels savis ignorants?
Jo crec que la curiositat que transmeten els oïdors d'aquest programa és un exemple per tots, per voler aprendre i voler contestar les preguntes. Això és un estímul. Estaria bé que tots ho féssim.
De nit es diuen unes coses, cada dia no se senten. Catalunya Ràdio.
Amateur, que s'estima el que fa, que ho fa per plaer. A la Filmoteca estimem el cinema i el 2024 celebrem el centenari del cinema amateur a Catalunya i compartim el plaer de la millor programació: Renoir, Hitchcock, Bardà, Bellatar, Brando, Mastroianni, Villaronga i molt més. El 2024 a la Filmoteca. Entrades i abonaments a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ei, però què fas, nen?
Què passa, bro? Per què em crides?
Que les llaunes, brics i envasos de plàstic van al groc.
Ah, esclar.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Les llaunes, brics i envasos de plàstic, el contenidor groc o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
El meu poble, el Coi. Allí fan unes festes que a molts els dura un any i que altres les esperen sense pensar en el sant. Són moros i cristians que el cafè els fa germans. Sempre perden els moros i guanyen els cristians. Tants amos, tants obrers, tan dolç i tan amar. Ballen colors de festa amb músiques de focs.
Ho és, ho és.
El meu poble,
el coi.
Amb un cantó.
Què li diu aquesta cançó?
Bé, vaig a ser amiga personal de l'Ovidi. Me l'estimava molt. És una persona de molt bon record per mi. Era un gran cantant, era un home petit que emplenava l'escenari tot sol. Era des de les poques persones que li he vist aquest mèrit. M'ha posat abans el Raimon, que també és un dels grans preferits de les meves Ovides. Però l'Ovidi sol recitant Estellers, per exemple, o cantant sol, aquí aquesta, era un fenomen, és un fenomen. La llàstima és que va morir massa aviat.
Sempre perden els moros i guanyen els cristians.
Sí, i els alcoians volen ser moros sempre, a les desfilades. En general, la gent vol anar a les desfilades de moros.
La professora Ramon, acadèmica, estudiosa, especialitzada en explicar l'islam, l'interès potser li ve que als 18 anys, a tercera carrera, va aconseguir una beca per anar a Tunísia?
Sí, i m'ho vaig passar molt bé. Vaig passar-m'ho més bé que prendre-la, ara mirat així amb el temps, perquè als 18 anys pensi que jo venia d'un franquisme de poble, eh? I Tunísia llavors era com anar a França. El president Bourguiba era un home avançat que després va ser dictador i tot el que vulguis, però va obrir el poble, va amb la descolonització, doncs eren francesos, tothom parlava francès i actuaven com a tals.
No es va doctorar fins al 84 i li van donar plaça a Saragossa i ha explicat que no la volien a Barcelona.
No em volien massa, això potser és massa taxatiu, vostè. Les universitats, almenys en aquell temps, ara em sembla, em temo que també, solen ser molt endogàmiques. I per tant la gent d'un departament vol que entri en aquell departament la seva gent. Jo venia de Saragossa i quan vaig anar a Saragossa venia de València, és a dir, no estava, malgrat que havia estudiat a Barcelona, és a dir, que jo formo part de la UB des de sempre, però segur que preferien que guanyés la plaça al Guatre, i doncs miri, vaig guanyar jo, que vol que li digui, ben contenta.
Ara pot semblar molt normal pensar que a Barcelona es pot estudiar l'islam, però la primera assignatura sobre islamologia no va ser fins al curs 94-95.
Sí, senyor, i gràcies al Ministeri d'Educació ho van imposar. I aquí va ser on comença, diguéssim, la meva vida pública de divulgadora, perquè ningú volia fer aquesta assignatura, me la van encolomar, que és el que es diu, la vaig fer, la vaig preparar, la vaig anar fent, l'he fet sempre fins que em vaig jubilar, i cada vegada que passava un problema en el món islàmic m'havien de cridar a mi.
I encara ara passa.
I encara ara passa, sí. No sé per què la gent no té ganes de parlar d'islam. L'islam és una cosa tan seriosa com una altra.
I per què no ens agrada?
Home, perquè tenim una certa malvolença a no els orientals, perquè hi haurien els xinesos i grocs d'una altra mena, no? Però l'islam a casa nostra no està ben vist. Pensi que venim de segles de reconquesta, que dèiem, que ja no ho diem afortunadament.
Moros i cristians.
Moros i cristians. L'Església no va ajudar gaire. Parlo de segles, ara no acuso l'Església de res. Té feina, té l'Església a cuidar els infidels, que pocs que li queden. Perdoni, que jo a vegades dic massa coses.
Algú li ha dit que per entendre bé l'islam hauria de ser musulmana?
No. Bueno, sí, que m'ho, tant, i tant que m'ho han dit, i ho deuen pensar, però jo tinc resposta, vull dir, no, per explicar el nazisme no s'ha de ser nazi. O tinc un exemple que sempre és el que faig servir, que si jo fos química i m'hagués doctorat en àcid sulfúric, no hauria de veure'm en un vas cada matí per esmorzar. No té res a veure, és un objecte d'estudi per a mi i d'explicació. És a dir, no, i ho ha dit molt bé vostè, ni vaig a favor ni vaig en contra, explico què és.
La Dolors Bramon es va doctorar amb una tesi contra moros i jueus, no?, que es publicaria en llibre amb el mateix títol. Quin és el missatge?
No, perdoni,
no?
Això era la tesina.
La tesina.
Que era quan encara vivia a València. I es va traduir al castellà i a l'àrab, si estic molt contenta. La tesi primera, n'he fet dues, deixi'm presumir, perquè costa molt fer una tesi, doncs jo n'he fet dues. Una, la primera era l'estudi d'una obra d'un geògraf d'Almeria que explica el món conegut. Evidentment no parla d'Amèrica. I és una obra molt, molt erudita i molt variada de tractes. Vaig haver d'aprendre química, física, metodologia, botànica, de tot, perquè parlava de tot. Després, aquesta primera tesi no la vaig fer amb plaer, i després em vaig voler fer una que m'agradés a mi i que la fes tranquil·lament, i aquesta m'ha agradat també molt. És com va consistir en buscar i traduir i estudiar tots els trossos escrits en àrab que parlessin del que avui és Catalunya. Em vaig trobar 490, crec, no me'n recordo, 95 o 94, no me'n recordo. Això ha servit pels historiadors de la història de Catalunya, o de la història del País Valencià, o de les Illes, o fins i tot de la resta de l'estat espanyol. Ha sigut una tesi que ha servit i que jo m'ho vaig passar bé.
Llegat Bramon.
Bé, no és això. Qui va començar a fer això, m'agrada molt que m'ho deixi explicar, va ser el doctor Millàs Bellicrosa. Vostè és de Girona, Millàs Bellicrosa era de Santa Coloma de Farners, per tant era un gran savi d'àrab i d'hebreu, sobretot d'hebreu, però ell va començar a traduir 33 o 32 trossets va trobar, no perquè fos més tonto, sinó perquè no hi havia tantes coses editades. Per tant, el llegat Bramon en realitat és llegat Millàs Bramon. Jo estic molt orgullosa de que el meu nom vagi al costat del doctor Millàs.
Professora, el fet d'estudiar una llengua, cultura i religió foranes l'ha portat a reflexionar gaire sobre la migració i els reptes que està generant ara per ara?
Sí, naturalment, però tants reptes porta actualment la migració com va portar als anys 50 la migració d'andalusos, murcians i extremenys. Jo el recordo a Banyoles, que era llavors era molt més petit, doncs els que venien de fora era curiós, perquè el primer que es compraven era una gabardina, i a Banyoles no plou molt, o una bicicleta o un rellotge, ho veies, sí, jo ho veia. I les nenes eren diferents de nosaltres. No ho dic pejorativament, però recordo que un dia jo devia tenir 7 o 8 anys i vaig arribar a casa i vaig dir: mare, he vist una nena que té forats a la cara. I la mare em va dir: ha tingut verola. I jo no vaig entendre res, però ja no teníem verola, i va venir algú amb verola, amb senyals de verola, que vostè se n'ha de recordar.
Sí, m'agafa per sobre, però ho tinc present.
Sí.
Doncs el tema de l'emigració és delicat, i aquí a l'antena ahir es va donar un cas que ara m'agradaria escoltar-lo després d'aquests missatges.
La nit dels ignorants 3.0. un programa de capçalera.
Les persones que són amables, que escolten, que deixen dir, que no punxen, que tenen una paraula agradable als altres, generen vincles, fan cohesió en els equips, en les escoles, a les plantes d'hospital, i això fa la vida molt més agradable. Compta molt, amb qui estàs, amb qui convius, amb qui fas el viatge, no? Si tens la sort de conviure amb una persona amable, tens un tresor, cuida-la molt bé.
La nit dels ignorants 3.0. Coneixement i companyia.
Doncs el tema de la immigració hi va sortir de manera inesperada a partir d'aquesta trucada.
Recordes una dita que diu de fora vindran i de casa ens trauran? Va haver-hi un polític que fa anys va dir que érem 7 milions de catalans. Jo crec que l'home estava una mica confós. Deia el bon home que el català és el que treballa i viu a Catalunya. Pues jo amb això no hi estic d'acord. Crec que és català qui se sent català. Creieu que això que en diuen polítics ho fan bé, porten bé aquest tema de la migració i tota aquesta gent que venen?
Lamentablement crec que no, i que ara encara ho veurem més, perquè sembla que els socialistes ens donaran a Catalunya el poder de decidir en qüestions de migració. La veritat és que no em fio en aquest cas dels polítics, però deixi'm que el corregeixi. Aquell bon home que diu vostè, potser no tothom estaria d'acord en que era un bon home, primera, no només va dir és català qui, només va dir és català qui viu i treballa a Catalunya, però un altre bon home que es deia Tarradellas va dir i té voluntat de ser-ho, va afegir-hi. Per tant, sí, cal tenir voluntat de ser català. El que passa que a vegades som tan poc temptadors que potser la gent no té tantes ganes de ser català com ens pensem els catalans que tenim. Miri, el meu arbre genealògic va a 1.300 i es pot fer qualsevol estudi dels meus cognoms, però a vegades s'ha de veure que no tenim un passat gaire bo els catalans en general.
Al darrere va venir la Montserrat del Vendrell.
Jo penso que ser català vol dir sortir a lluitar per aquesta terra que Déu ens ha donat i cuidar-la. La meva opinió és que es gasten molts diners que acollim a la gent de fora, que no se senten mai d'aquí, i que quan els hi parles en català molts no et contesten. Llavors, per mi, benvingut seguit, perquè s'han d'ajudar tothom, però ells també ens han d'ajudar a que nosaltres entrem amb ells.
Sí, segons com ho veu vostè, té tota la raó. S'haurien d'integrar. Però, esclar, integrar vol dir què? Que mengin pan tomata, que ballin sardanes, que es vesteixin com nosaltres. Recordi que quan els missioners occidentals anaven a l'Àfrica, no es vestien com els africans, es vestien de missioner. Màxim, canviaven el color, i en comptes d'anar amb una sotana negra, se la posaven blanca, tant monges com capellans. Estem demanant una cosa que tampoc hem fet, i no és important, el de la roba és el menys important. No sé què més ha dit vostè. Que no s'integren? Doncs uns molt, que vol que li digui, i que parlen català molts, i tant, molts, i alguns no, tampoc, alguns no, i alguns sud-americans no en parlaran mai, perquè ells venen a la madre pàtria.
Després va venir la Pepita de Barcelona i el Marc de Sabadell.
Això va ser fort, doncs.
Ja fa 17 anys que tinc una persona a casa, que és el Perú. Es nega completament a parlar català. Jo li dic, procuri, hable algo, diga una palabra. És que a mi el català no me gusta. Dic, home, això és molt mal dit. No me gusta el català. Dic, mira, tinc tres persones que em cuiden. Tres. Tampoc. I totes són emigrants. I no fan el mínim esforç per dir ni bon dia. Això no es pot permetre.
El problema que patim els catalans se'n diu submissió lingüística, i de seguida que algú ens parla en castellà, sembla que per educació hem de canviar de llengua quan els altres no ho fan, no? I sembla, doncs, que s'està fent una mentalitat cada cop més gran de gent d'intentar entendre que els catalanoparlants hem de canviar aquesta situació de submissió lingüística i començar a entendre que nosaltres hem de parlar sempre a tot arreu en català.
Doncs tant de bo, tinguis el sosté tota la raó, això és el que desitgem. no hem de canviar de llengua, estic amb vostè. I la senyora que té tres peruanes o no sé què, que es nega, doncs potser que se'n busqui unes altres. Què vol que li digui? Les que perden són aquestes tres persones que no volen aprendre. Aprendre és fantàstic. Després... Conec moltíssima gent que ha après català. Moltíssima.
Després va venir l'Àngel de Sant
encara
Pere.
Dura. Encara més.
Encara més.
Certament és tan difícil en aquest país ser immigrant que jo penso que se'ls té que condecorar, perquè aquí les lleis que hi han són veritablement púrria. Després una altra cosa, quants anys hem tingut aquí gent que porten 30, 40 i 50 anys i mai han dit una paraula en català. Vull dir, la culpa no és d'ells, la culpa és nostra.
I d'ells? A veure, repartim.
I després va venir el Marc de Sabadell.
I aquest senyor que ha parlat de racisme, jo el que li recomanaria és fer una diferència entre racisme i immigració, perquè no estem parlant de races, sinó que estem parlant d'immigració que no s'integra a la cultura catalana.
Doncs em sembla molt bé, però jo no parlo de races, ja no es parla de races ara. Si es volen integrar, que s'integri, si no, pitjor per ells, com que li digui.
I després va venir la Mercè Gràcia queixant-se. Sí, escoltem a la Mercè de Gràcia. Sí, ara la recuperarem.
Bueno, el programa va agafar un caire, era molt diferent del de sempre, no? Va deixar de ser un programa amable, agradable, on passaves una bona estona, a ser una mica problemàtic. I sincerament, quan ja vaig arribar al missatge de la senyora Fina, doncs ja vaig tancar la ràdio, perquè si vull sentir aquests comentaris ja sé a quines emissores m'he d'adreçar, no? Em sap greu que això vagi, es decanti cap a aquesta manera de veure les coses i deixi de ser, ja dic, el programa amable, agradable, que et fa sentir bé, quan en realitat el que es va dir ahir doncs era tot el contrari, el meu parer.
Li dono tota la raó, senyora Mercè, té tota la raó, i m'ha fet molta gràcia que vostè es referís a la senyora Fina, que no es deu dir Fina, que deu ser un adjectiu i no un nom propi. Perdoni, però m'ha fet riure, i té tota la raó, evidentment. Aquest programa té unes virtuts molt clares, que és la de la placidesa. Precisament molta gent diu, no vaig poder acabar perquè em vaig a dormir.
És terapèutic.
És terapèutic, sí. Sí, sí.
Però també és un mirall, un espill de la realitat.
Cert.
I ara els vents que, com ha dit vostè, els vents de la tolerància no bufen favorables.
No, no. Això, lamentablement, jo crec que tots plegats, el personal, anem cap a la dreta. Jo no m'hi conto, però la gent va cap a la dreta. No només des del punt de vista polític, que es veu,
sí,
sinó també des del punt de vista religiós. L'islam va endarrere, el cristianisme, el catolicisme també, podent faran fer coses que ja havíem fet de petits i que havíem deixat de fer. No voldria continuar per aquest camí. Tornem a recuperar la placidesa.
Però cap on ens adrecem en aquest moment a nivell, doncs, general?
No sé, no sóc analista ni política ni sociòloga, però jo veig que encara sentir aquestes frases que acabem de sentir no m'ha fet goig, no m'he sentit orgullosa de ser catalana. És una llàstima.
Però hi ha molta gent que pensa així.
Què hi farem? No els podem matar, no és la nostra feina aquesta.
Uh-huh.
Jo he procurat educar el jovent que he tingut a classe, i del que estic més orgullosa, encara ara trobo exalumnes i algun em diu, vostè em va ensenyar a pensar. Això m'enorgulleix moltíssim.
Què és el primer que els deia als alumnes quan començava el curs?
El primer que els ensenyava terminologia, és a dir, parlarem d'islam però ho farem bé. No parlarem d'Allah, parlarem de Déu. No parlarem de maometans, parlarem de musulmans. I el lema era, la terminologia no és innocent, perquè no ho és.
Alerta amb les paraules.
I tant, amb tot. no pas només amb Islam, amb tot, s'ha d'anar alert, s'ha d'utilitzar, sobretot si has passat per l'universitat. I els hi deia, si no us en recordeu de res, almenys que el vocabulari us hagi quedat el que toca, d'Islam.
Dolors Bramon, Creu de Sant Jordi 2023. Com vareu rebre aquest?
Doncs amb cadira de rodes el vaig rebre, perquè m'havia trencat una part del turmell i del peu. Ho vaig rebre molt contenta, però naturalment, mira, amb cadira de rodes. Va ser pesat per mi.
Però sota un reconeixement.
Bueno, em va alegrar moltíssim i em va enorgullir. I ja va, i contenta, vull dir, ja n'hi ha moltes ara, ja n'hi ha moltes de creus ara de Sant Jordi. Sempre penso que tindrem l'esquela gratis.
Exacte.
És un pensament molt català.
Enmig de tota aquesta trajectòria, Banyoles sempre ha estat present.
Jo? Bueno, quan era a València no, perquè llavors només hi anàvem cada 3 mesos, és a dir, el curs escolar. Però sí, sí, ara visc a Banyoles, he viscut, sempre he estat a Banyoles, he tingut els pares, és lògic, els avis, és dir, sí, sempre m'he lligat a Banyoles i em vaig tornar a casar a Banyoles, jo no me'n recordava, però ara ja sóc vida, altra vegada, banyolina ara aquesta vegada.
I les tortugues com estan?
Això no me'n faci dir, me n'han nascut 7 aquest any, moníssimes.
Li fan companyia?
No, són un animal estúpid, no diu res. És un animal tossut.
Però per què els té, doncs? Sí.
Perquè neixen, escolti, són d'una... És que ara no vull dir paraulotes, però hi ha un... Allò és un putiferi. No s'ho pot imaginar. Les grans, algunes, ja s'enterra el mascle a sobre la femella, tots dos enterrats una sobre l'altra, perquè quan es despertin, nyaca, nyaca. Bueno, m'està fent difres que jo sóc una professora sèria i creu de Sant Jordi.
Però té la seva ànima.
Home, clar, i m'agrada divertir-me, però és que m'ha fet gràcia, com ho sap vostè que tinc tortugues?
Són molts anys treballant el gènere.
Està molt bé, està molt bé. Sí, sí.
I des que es va jubilar el 2013 segueix estudiant, escrivint?
Sí.
Fa d'àvia?
No tant, perquè la neta viu a Barcelona i ara jo, sí, cada dimecres anava a buscar-la i cada dimecres dinàvem juntes, però ara ja no. Primera, perquè ara ja té 16 anys i m'engegaria, no? Però quan en tenia menys, doncs era un dimecres que ho passava molt bé. Sí, faig de neta, i clar, faig àvia, i tant de bo puguis fer de més avi, hagués tingut més netes.
I escriu cada dia una mica?
Cada dia una mica o una mica molt. Depèn, és el que m'agrada.
Sí, els oients esteu interessats en la professora Bramon, us recomanem Professora d'Islam, una llarga i extensa conversa amb Ignasi Moreta per Fragment Editorial. Allà es veu que doncs, va passar per la redacció de la revista Serra d'Or, per Edicions 62 o per la Gran Enciclopèdia Catalana, on hi vareu fer una important aportació.
Vaig procurar que parléssim com Déu mana, el que he dit abans. O sigui, abans es parlava de l'Espanya musulmana i no era Espanya, no existia, i s'ha de dir a l'Andalús, que és com s'ho deien ells, perquè aquí vam estar molt temps parlant àrab i els catalans també van parlar àrab. Bé, no nosaltres, els nostres avantpassats. Ara acostumo a fer una conferència que a vegades escandalitza, però m'ho passo molt bé, i de títol hi poso, que és cert, abans vam ser moros que catalans. I això és veritat. Encara que no agradi, però és veritat.
Ja ens ha donat el titular, eh? Abans vam ser moros que catalans.
Sí. Si vol, li vindré a explicar al casino no sé on, i al teatre no sé què, i a l'institut, i... La veritat és que a vegades arrufen el nas quan ho dic. Bueno, no podríem posar un altre... No, escolti, és aquest. I si me'n fan posar un altre títol, jo segueixo explicant el que vull explicar.
Una última pregunta, doctora Bramon. No deixar de fer-se preguntes diria que és un bon mètode per aprendre i per reflexionar?
I per seguir visquent. Sí, sí, i tant. La gent ens hem de... Home, és que si no ens fessin preguntes serien plantes.
Per això la nit, la nit dels ignorants és una bona recomanació.
Vostè està, no està bé que ho digui, vostè ho he de dir jo. És un bon programa. Quants anys fa?
37 temporades.
Ah, perquè jo ho recordo, sí, sí.
Vostè va començar amb el Carles Cuní.
Jo vaig començar amb el Carles Cuní, sí,
quan demanaven per l'ambulància les lletres al revés.
Oh, sí, ho hem comentat. Era la típica pregunta. Per què les ambulàncies? Jo ho deia, Déu meu, però quina paciència tenen. I a vostè li dic igual, perquè a vegades hi ha cada pregunta i cada resposta... Però vostè té molta paciència, ho porta molt bé.
Doctora Bramon, moltíssimes gràcies.
A vostè, perquè
per molts
hem
anys.
Rigut i tot.
Hem rigut, les tortugues m'agraden molt, a mi ja.